Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Després d'aquest període de vacances, que diem-li de vacances perquè han passat moltes coses o estan passant, reanudem el nostre programa. I avui, per parlar d'un tema molt interessant, que és el debat constituent, tenim aquí a dues persones que estan molt ficades amb el tema i ens faran 5 cèntims, que se'n diu, o ens donen una mica de llum sobre el tema. Tenim per parlar amb nosaltres a Francesc Sánchez. Ell és coordinador de les enteses territorials del Baix Llobregat, si no tinc mal entès. Sí. Bona tarda.
Bona tarda.
És així, no? D'acord. I també tinc a Teresa Romeu. Ella és la coordinadora de l'entesa de l'Hospitalet. És així? Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Molt bé. Doncs això ja fa un temps que dura, no? Però jo crec que és interessant que l'oient d'aquest programa, d'aquesta emissora de Ràdio Sant Vicenç, es situï una mica. Com comença això del debat constituent? Quin és el seu inici i quant temps fa d'això? Francesc?
Sí? Bueno, deixa'm dir cas, entrar una mica en una opinió que pot ser una mica personal. Des de fa molts anys, que estem patint una manca de llibertats, que es concreta en molts àmbits de la nostra vida. Hi ha molts drets que són vulnerats, molts drets d'expressió, de manifestació, de gènere, etc. La repressió que no s'atura, al contrari, es manté la llei mordassa, sense cap vergonya. La corrupció tampoc s'atura, la justícia ha deixat de ser justa i, finalment, l'aspecte de la distribució de la riquesa doncs no pot ser més dur pel poble català. Retallades sanitàries, dèficit d'infraestructures, etc. Llavors, això ens porta a que hi ha un ampli consens en la societat catalana que vol superar aquest marc autonòmic actual. I, per tant, l'objectiu principal del debat constituent és que reconstruïm aquest marc autonòmic, que es duguin a terme milers de debats per tot el país sobre 7 àmbits constitucionals, amb una metodologia que permetrà processar i quantificar les opinions de tothom que hi participi i, en definitiva, definir el que en diem el tronc constitucional, un nou tronc constitucional. Els resultats d'aquests debats establiran unes bases constitucionals per al futur polític de Catalunya amb un procés que ha de ser transversal, inclusiu, plural i obert a totes aquelles persones que creguin que cal superar aquest marc amb noves propostes que responguin als reptes d'una societat. Evidentment, una alta participació serà el millor garant perquè els resultats siguin vinculants i es prengui en consideració per les forces polítiques que hauran d'actuar en conseqüència. Jo vaig seguint. Quan vulgueu, entalleu i paro de parlar.
Jo voldria que posessis un inici d'aquest debat.
Sí, potser fa un parell d'anys, potser la Teresa en sabrà més que jo amb això.
Mira, el novembre del 2018, el president de la Generalitat, que aleshores era el Quim Torra, va crear el Consell Assessor per impulsar el Fòrum Social, Cívic i Social del debat constituent. Era vària gent. Entre ells hi havia Lluís Llach, la Francina Alsina, l'Antoni Baños, la Montserrat Castellà, la Carmina Castellví, l'Albano Dante, el Jordi Domingo, l'Ada Ferrer, el Josep Maria Ganyet, Jaume López, Àngel Martínez, Castells, Emili Medal, Albert Noguera, Montserrat Palau, Marta Rovira, Graviela Serra i Beat Alagón. A partir d'aquí, sobretot bueno, el que va fer el Lluís Llach i em sembla la Graviela Serra, van fer, o sigui, van passejar-se, van anar per tot Catalunya presentant i creant les enteses a tot arreu. És una manera diferent del que havia sortit abans, no? El debat constituent. Hi han hagut moltes iniciatives, però ningú ha arribat a bon fi. Jo crec que una de les coses que ha anat molt bé amb això és fer aquestes presentacions pel territori de Catalunya, per el nostre país. I això ha donat de que la gent doncs, se n'enteri més. No? I a partir d'aquí doncs, es van crear les enteses i ara arriba el moment de tenir ja la pàgina web, que també és una cosa que jo recordo que estava a l'assemblea i no teníem la pàgina web. I llavors això també fa que no pugui ser. S'han creat molts processos sobre debat de constituent. I aquest és una manera de fer debats constituents. No és fer la Constitució, sinó és posar les bases o l'eix o les línies d'un debat constituent. No és fer el debat constituent.
Detenim-nos una mica amb això, perquè precisament una de les coses que va sortir ja fa un cert temps, quan al començament del procés, era que hi havia gent que estava escrivint constitucions.
Exacte.
Recordo, per exemple, el jutge Vidal, que va tenir doncs, molt ressò després unes declaracions que va fer posteriors, però ell ja va presentar una Constitució. Això es tracta del mateix?
No. No. Això es tracta de fer debats, o sigui, de fer uns eixos. No es tracta de fer una Constitució. Es tracta de fer com si diguéssim les potes de la Constitució. Aleshores, el que es tracta de fer debats amb la gent, d'empoderar la gent, de que les persones, tothom de Catalunya, tots, puguin fer debats per posar-se d'acord, contestar unes preguntes a la pàgina web, acompanyades dels debats que es poden fer, que ho pots fer amb gent, però també els pots fer tu individualment. Pots posar-te a la pàgina web i pots començar a contestar les preguntes.
Francesc, tu deies que...
Jo voldria afegir, perquè jo fa 3 anys o 4 que hi treballo amb això. I quan jo estava al secretariat de l'ANC, ja parlàvem del país que volem.
Sí.
Llavors, del país que volem vam passar al Reinicia. Jo vaig estar 2 anys al Reinicia fent precisament un qüestionari. En paral·lel va sortir el Constituïm i hi han hagut molts processos d'aquests. El que passa és que tots aquests processos tenen una gran diferència amb el nostre. Tots els processos que t'he explicat era de dalt a baix. O sigui, vam estar a Reinicia o al país que volem o el Constituïm fent uns quants savis fent una Constitució que els altres havíem de votar o havíem de fer les preguntes. No? Aquesta vegada ha sigut justament al revés. Això és el que es diu un bottom-up. O sigui, la gent defineix què és el que vol i defineix les preguntes i nosaltres hem escrit aquelles preguntes que la gent volia que fes per fer aquesta creació d'aquest qüestionari. O sigui, en aquest cas concret, tot a partir de baix. De baix fins a dalt.
L'invers del que va fer el jutge Vidal, per exemple.
Exacte. Sí. Totalment al revés.
D'acord. Però, Francesc, tu deies que dins d'aquest debat constituent hi caben totes les persones que vulguin superar aquesta Constitució, aquesta situació, però jo pregunto, totes aquestes persones han de ser independentistes?
No, al contrari, no és el que volem.
D'acord.
Volem que sigui transversal absolutament. No? Totalment transversal. O sigui, no estem preguntant per la independència, estem preguntant pel país que volen els catalans. I si no volem república, no sortirà república. Si volem una federació amb Espanya, sortirà una federació amb Espanya. O sigui, les preguntes van precisament amb aquest eix transversal. Ens agradaria molt que hi hagués el 50% de la gent que no fos independentista. I d'això el Baix Llobregat en sabem molt, d'acord? Per tant, no va per aquí. Si algú s'ho creu així, està equivocat. No, no és la nostra intenció ni és el nostre objectiu, d'acord?
Fins ara, quins tipus de debats s'han fet?
Bueno, de moment, debats pocs. Hem anat preparant el qüestionari. Ara ja tenim el qüestionari. Ara aquest qüestionari ja el tenim penjat a una web. Aquest qüestionari, jo voldria parlar del qüestionari, no sé si la Teresa en vol parlar, però no. M'agradaria parlar del qüestionari. Per primera vegada ens ha costat molt. Perquè jo reinicia i estava fent un qüestionari i em va estar 2 anys, no? Però aquest l'hem acabat pràcticament ara, que realment és un debat transversal i que hi cap tothom, no? Llavors, aquest qüestionari, diguérem, l'hem fet en 3 criteris fonamentals, ¿vale? Que s'entengui això. Primer, un criteri que en diem d'integritat, que vol dir que estem desenvolupant tots els elements que per poder formar una Constitució. O sigui, d'aquestes preguntes ha de sortir una Constitució dividida en 7 àmbits, en podríem ser més. Però, diguérem que definirem 7 àmbits perquè són els que composen una Constitució, d'acord? Són elements constitutius, drets, participació política i organització del poder, organització territorial, treball i model econòmic, territori i béns naturals i seguretat i relacions internacionals. Aquests són els 7 grups que definiran la Constitució i que cada un d'aquests grups es divideixen en 4 subàmbits i cada un d'aquests té 3 o 4 preguntes, d'acord? Llavors, un altre criteri molt important a l'hora de fer aquest qüestionari és el criteri que nosaltres en diem de desacord. Què vol dir? Que tenim drets consolidats com la llibertat d'expressió que no la volem perdre en absolut. No anirem mai endarrere, sempre endavant. Però a lo millor cal treure d'aquest dret d'expressions algunes com expressions xenòfobes o expressions masclistes. Si s'han de treure, si la gent vol que no hi hagi llibertat d'expressió i aquestes estan fora del debat, doncs votaran que no volen que sigui llibertat d'expressió amb aquestes adjectius masclistes, xenòfobs, etc.
Però, perdona una cosa, per anar aclarint. Per agafant aquest exemple de la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió pot incloure la xenofòbia? Perquè, clar, diguem, un dret que trepitja un altre deixa de ser un dret universal per tothom.
No, precisament per això. Avui no està tret d'aquí. Avui hi ha un dret d'expressió, d'expressió. I ningú diu que hi hagi un dret d'expressió que exclou els comentaris masclistes o xenòfobs. Nosaltres preguntem, vols que no hi siguin aquesta definició? Per entendre'ns. És un exemple que n'hi havia més.
Bé, Teresa, a tu, aquest exemple que acaba de posar el Francesc, no, els insults masclistes haurien d'estar permesos com a llibertat d'expressió?
A veure, el que ha dit el francès és, doncs, a veure, o sigui, la llibertat d'expressió. Nosaltres tenim que sabem que tenim llibertat d'expressió, però realment el que no hi ha, el que no tenim, és llibertat d'expressió, en principi, és per tot, no? Però el fet de que siguin, per exemple, coses masclistes, o sigui, que treure la xenofòbia o expressions masclistes sobre això, s'ha de preguntar, perquè realment no, no ho sabem, no? Vull dir, és una de les preguntes que hi són. Per exemple, doncs després també n'hi ha una altra, que és la progressivitat i la no regressivitat. Això què és? Per exemple, hi ha drets que ja els tenim, no els demanem ja, com és la pena de mort. O sigui, no, perquè això seria un retrocés. Llavors, això no ho demanem ja. Però, per exemple, amb la llibertat d'expressió hi ha aquests elements que sí que es pregunten, però perquè tenim llibertat d'expressió, però no està escrit si el tema de les pressions masclistes, doncs les volem treure, no? I bueno, no sé, jo les vull treure i jo crec que és evident, però clar, aquí està el debat. Precisament lo important que és d'aquest debat constituent és que empodera la gent, que es fan debats sobre molts temes que no els havien fet mai, perquè realment les constitucions pues no es feien de baix a dalt, sinó sempre eren de dalt a baix, no? O sigui, sempre ens les feien, no? I això és un empoderament de la societat en què s'ha d'animar la gent, sobretot, a fer-ho, perquè és el moment.
D'acord. Progressivitat o no regressivitat, no? És el sí. Que dieu. Però jo sé de que algunes feministes consideren que les preguntes ja haurien de, diguem, de partir d'un cert acord sobre el feminisme, no? De donar suport a les dones amb els seus drets fonamentals. I sembla que encara això s'hauria de preguntar o com està la cosa, Francesc?
No. A veure, sobre el feminisme és el que diem. Avui tenim uns drets reconeguts sobre tot això. Per tant, aquests no els volem perdre. El que volem és tenir-ne més. I, per tant, mai anirem enrere, sempre anirem endavant. Per tant, aquesta por d'anar enrere, que perdem drets feministes o drets de llibertat de religió, de sexe, de no sé què. No, al contrari. El que passa és que ho preguntem i volem que aquesta Constitució sigui lo suficientment lliure i oberta perquè la gent opini. Però no volem perdre ni un sol dels drets que tenim. Això ha de quedar clar.
És a dir,
no els creiem els drets, els tenim. Els drets continuen igual tots els que tenim. L'únic que fas, o sigui, són una sèrie, per dir alguna cosa, no? Una sèrie de preguntes, una sèrie de debat. L'important és això, que hi hagi debat. I que surti del debat, surtin pues, propostes, surtin coses.
D'acord. Bé, sobre el tema del treball i d'economia, no? Hi ha coses a vegades que, si un es planteja que s'hauria de fer una nova Constitució, potser s'haurien de poder debatre d'una manera oberta, com per exemple el significat mateix del treball. Perquè avui en dia el treball només es considera el que està remunerat dins d'un mercat, no? El mercat del treball. Però, en canvi, el treball domèstic no es compta, això. Això, aquest tipus de debats, diguem així, més fins, per dir-ho d'alguna manera, més de donar un gir a tota la situació per incloure el conjunt de la societat que avui en dia està marginada de drets. Per exemple, la gent que no pot treballar, les dones que fan feina a la casa o que han de cuidar pares, mares, fills, criatures o parents. Tot això, aquest concepte de treball està contemplat de debatre-ho.
Home, ara les preguntes... Sí, no, i són... Estan aquí explicades. I a més, amb aquests minivídeos, precisament, recordo la Marianne Vidal, que em sembla que és professora de la Universitat d'Austràlia, em sembla, va fer una exposició que ella creia, una mica en línia a les preguntes, que la dona que fa la feina de casa hauria de ser remunerada. Vale? I que hauria de tenir tots els avantatges que s'han de tenir. O sigui, allò de la mestressa de casa sense ser remunerada no hauria de ser. Vale? Doncs hi ha moltes preguntes. Això ara em marqueu. Parlo una mica de memòria.
Francesc, es talla una mica. No sé si és fora del...
Però és evident que diu... No sé. A veure, ara em sembla que tinc el de l'ordinador. A veure si tinc sort.
Sí, estem fent aquest programa doncs, enmig de la pandèmia i això ens obliga, en lloc d'utilitzar el que és l'estudi de la ràdio, de Ràdio Sant Vicenç, doncs resulta que ho hem de gravar amb un programa per després poder-ho passar a àudio. Clar, això ens porta unes certes limitacions, però en qualsevol cas pensem de que és important continuar tenir una continuïtat en el programa.
Ara. Ja estic.
Sí, però ara hi ha una mica de bucle amb l'altre.
Sí.
Tanqueu un dels sons.
Intentaré, veure.
Ara se't sent molt millor. Però s'ha de tancar l'altre micro.
Sí, espera un segon.
Bueno, tots anem aprenent, eh?
Sí, espera un segon.
Estem en una situació en la que a l'hora que fem programes anem aprenent noves tecnologies. I bé, això, la veritat és que per aquest programa de la República a vegades té unes certes avantatges, perquè llavors resulta que podem entrevistar a persones a les que seria difícil a vegades que puguin desplaçar-se fins a la ràdio o a la gravació a una hora determinada o en directe, que és com ho fèiem normalment. Bé, Teresa, volies... Endavant, Francesc.
No, parlàvem del treball, no?
Sí.
Bé, aquí...
Perdona. Sí, tu tens dos micros. Deus tenir encara el micro del mòbil encès.
Tinc el mòbil
al
menjador.
A veure,
ja... Sí? Vols dir alguna cosa, Teresa?
Bueno, hi ha, per exemple, doncs hi ha la pregunta quina consideració creieu que hauria de donar a les tasques de pura atenció a l'àmbit domèstic i familiar.
Sí.
Llavors ja, doncs, això és la pregunta, llavors ja en respostes. Hauria de ser reconeguda com a formes de treball amb tots els drets laborals i socials que se'n derivin. Sí. Hauria de ser reconegut com a formes de treball, però sense dret a presentació social, no hauria de ser reconeguda com a formes de treball. O sigui, la pregunta hi és. Aquí es tracta, doncs, quan comencem a fer un debat, doncs, aquestes preguntes s'expliquen el que vol dir cada cosa, o sigui, es fa un debat amb gent, ens podem reunir uns quants, siguin sindicalistes, siguin no siguin sindicalistes, siguin amics, siguin d'una entitat i fan doncs, tot aquest superàmbit de treball i producció va contestant totes aquestes preguntes, que n'hi ha diverses, no? Creieu que la Constitució hauria de garantir el dret a treball en un salari digne i equitatiu? Creieu que la Constitució hauria d'establir regulacions sobre el salari màxim i el ventall salarial? Creieu que la Constitució...
Per exemple, agafem per exemple, la pregunta aquesta sobre el treball de les dones, el treball domèstic, no?
Sí.
De les tres preguntes que es fan, diguem, hi ha una que jo la veig correcta, no? Que pregunta si hauria de ser considerat com a un treball remunerat. És a dir, en tots els drets, per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí.
Ja que un treballa, pues, ha de tenir pues, treball en remuneració, treball assegurat, protegit, en fi, en tots els ets i uns. Però les altres dues preguntes, i una mica la cosa anava per aquí, també amb la meva pregunta anterior, sembla que es trepitgen amb altres drets. Perquè, clar, si se li reconeix que és un dret a treballar a casa, després no se li pot negar a la dona de que aquest dret no estigui reconegut a tots els efectes.
Bueno, és que es tracta d'això, o sigui, de que hi hagi un debat i que si hi ha gent que creu que no, doncs que ho digui. I es tracta d'això, o sigui, del debat, de fer un debat sobre aquest tema. I amb una persona doncs, que hi entengui, o sigui, que controli el debat. O sigui, es tracta d'això. L'important és fer el debat. I a partir del debat arribem a unes conclusions per contestar aquestes preguntes.
Però...
O contestar-les tu si tens molt, molt clar que dius que no s'ha de renovar el salari de les senyores que estan a casa, doncs, bueno, pues poses que la pregunta que més t'agradi sobre que sigui una mica excloent de lo que realment la majoria potser volem o no volem.
Bueno, però, entens? Diguem...
I per això es trepitgen unes a les altres.
El 50%, si no... perdona, el 50%, que són les dones,
sí.
Diran, és evident que jo vull que sigui considerat un treball remunerat.
Sí.
No?
Llavors, si la votació diu això, farem una proposta constitucional que digui que el treball de les dones ha de ser considerat bla, 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 que tu dius. És així?
Sí.
Les tres preguntes són clares. Són reconegudes formes de treball amb tots els drets, sí o no? Una. Reconegudes com a formes de treball però sense prestacions socials, o sigui, no cotitzen. I les altres que no són ni reconegudes ni tenen d'allò. Bueno, de les tres, tu contesta la que vulguis i com que més o menys ens podem imaginar quina sortirà, la proposta de tronc constitucional estarà en funció de les preguntes que tothom contesti. No m'imagino que tothom contesti que no han de ser reconegudes. Jo no m'imagino, però hi és, que és el que passa avui. No?
Sí, sí, però, clar, per mi, diguem, hi ha dues respostes que tindrien a veure bastant amb el que parlàvem abans del masclisme.
Sí, bueno, són coses separades, però sí, estan lligades, evidentment.
És que si no, ja no caldria que féssim debat, perquè ja faríem el que nosaltres creiem realment que... Bueno, ja no hi hauria debat. Es tracta que és una cosa que no tenim i si la hem de voler, si la volem, l'hem de debatre.
Molt bé.
S'ha de debatre, és aquest el tema, s'ha de debatre, hem de contestar la pregunta. Si tu creus que ho vols, pot haver gent que no ho vulgui, que digui, jo què sé, doncs, vull el salari, com es diu, el garantit per tothom. No? Si tenim un salari que estigui garantit, com es diu, la renta garantida
renta
per tothom.
Bàsica.
La renta bàsica per tota la gent, o sigui, per tothom, que hi ha països que la tenen, doncs, bueno, potser ja no es tindria que renovar a les dones que es queden a casa, perquè ja hi hauria aquest salari, aquesta renta garantida per tothom. No ho sé, vull dir, es tracta de que hi hagi un debat i que realment sapiguem el que volem, no? Que ens empoderem sobre aquests temes. no, que posem, que ja fem una Constitució i ja posem directament pues, tot el que ens sembla que volem, no? O sigui, debatim-ho tots. Per això és bo, perquè ho pot debatre tothom. No només la gent, per dir una cosa, la gent d'esquerra o la gent de dreta, no, que tothom debati el tema, que tothom ho debati i que surti el que realment la ciutadania de Catalunya vol. Quan més gent hi hagi, millor. Quan més, el que ha dit al començament el francès, que sigui plural, és l'important, que ho faci molta gent.
Bé, avancem. Però, clar, ara resulta que estem no només en una etapa repressiva, sinó també molt complicada pel tema del Covid, no? Com es portarà endavant aquests debats? Com us imagineu que això pot anar avançant?
Mm. Pues com ho fem? No.
Francesc.
Sí, Francesc. Vale.
Bé, evidentment com ho teníem pensat, evidentment eren uns espais de discussió presencials, cara a cara, la mar de divertits i la mar de participatius i tot el que tu vulguis, no? Però està clar, ara ens ha vingut la pandèmia i ens ha desmanegat pel mig, no? I llavors ens obliga a fer això que estem fent amb tu. O sigui, segurament aquesta interviu, digue-li com vulguis, l'hauríem vist cara a cara i l'hauríem vist. Yeah. Oh, mira, com riu, aquest se n'enfota a l'altre, no sé què, mira la pregunta. No, ara no. Ara ens hem acostumat al Zoom, al Jitsi, al Meet, al no sé què. Llavors, lògicament, aquests debats ens portaran amb una manera de fer diferent. És a dir, haurem de crear un debat, haurem d'invitar la gent que s'afegeixi amb aquest debat, direm, fem un debat sobre el treball i farem un Twitter, un Facebook o una invitació per lo que sigui a una sèrie de gent que s'afegiran via, bueno, doncs via e-mail o via com tu vulguis. I llavors, amb aquest Zoom, hi haurà una sèrie de persones, una o dos o tres, uns ponents que dominaran aquest tema, que, com veus, nosaltres no som els dominadors dels temes que ens estàs preguntant. Ens has preguntat del treball, però nosaltres no som els experts en treball o en política internacional o en fiscalitat o en no sé què. Hi haurà uns ponents que seran els que dominaran. Doncs, amb aquest Zoom hi haurà una persona o dues expertes, hi haurà 20 o 30 o els que hi càpiguen que preguntaran i aquests ponents aniran contestant. No hi ha cap altra manera. Jo m'imagino, i això és la idea que ens estem fent els del Baix Llobregat, doncs que com a lògic això ho gravarem i quan tinguem gravat aquesta discussió la podrem escampar per molta gent del Baix Llobregat o d'on sigui. I veurem un senyor expert en temes fiscals que contestarà amb coherència i no sé què a preguntes que hauran fet 20 o 30 persones d'unes enteses. Per desgràcia, no ho podem fer d'altra més manera. És que avui en dia, amb la pandèmia, ens hem tots, vosaltres també, no? Ens hem reordenat mentalment i ara ja pues, sembla que si no ho fem per Zoom o per Jitsi o per el que sigui, pues ja no podem fer-ho. I aquesta és, per sort o per desgràcia, doncs, la manera que fem. Fins i tot les presentacions. L'altre dia vam fer una presentació al Pirineu i a la Vall d'Aran. Doncs el Lluís Llach i 200 persones allà petitetes, allà posades així, i ell primer fent una exposició inicial i llavors preguntant, responent a les preguntes que es feien per un xat que hi ha aquí sota. No? És la manera. Per desgràcia, ens hem d'acostumar. No? I el problema que tenim, i acabo amb això, és que arribarà al final del debat constituent i encara estarem emmerdats amb aquesta conya de la pandèmia.
Sí, sí. Això és el rayo que no cesa, que diuen.
Exacte.
I ens hem d'acostumar realment com estem fent els programes de ràdio. Ens hem d'adaptar.
Sí, sí, sí.
En lloc de fer-lo a la ràdio i en directe, pues, primer el fem amb un programa, el gravem, sí, després demà es passa, demà dimarts es passa.
Vosaltres encara el podríeu fer en directe. O sigui, jo, per exemple, al final d'aquest mes anem a fer un programa en directe de la televisió d'Esplugues amb el Jaume Marfany. I el gravarem en directe, però caduca seva. Això em va costar entendre, això. Jo pensava que el programa de televisió havíem d'anar a la televisió, no? Va dir, no, caduca seva. I el faràs en directe? Sí, farem en directe. Dic, bueno, vale, ja està, ja n'hi he pres més, no? Tots han anat amoldant, no?
No, es podria fer en directe. El que passa que prefereixo no arriscar-me.
Sembla bé.
I fer la gravació abans.
Em sembla bé.
Bueno, i llavors, diguem, de tots aquests debats que es vagin fent, que ara dieu que ja estan les preguntes, no?, ultimades, aniran fent uns debats i diguem, a on desemboca tot això, aquests debats?
Vols contestar tu o contesto jo?
Contesta. Si jo t'ajudo.
Tot això es farà una espècie de recull de totes aquestes preguntes, s'analitzaran totes aquestes preguntes, s'ordenaran per àmbits, subàmbits, bla, 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 com ho pots imaginar, i les posarem amb aquest ordre, diguérem, d'àmbits que marca una Constitució. I això hi entrarà, ho passarem amb un fòrum, deixem dir fòrum, que li diem fòrum...
Fòrum cívic i social.
Que té per objectiu sintetitzar tots els resultats dels debats ciutadans. Val? D'acord amb aquests resultats de les enquestes, articulant-los en directius o principis constitucionals per formalitzar un document de bases constitucionals sobre el futur de Catalunya. Aquest fòrum farà entrega del document de les bases constitucionals que haurà elaborat, tal com hem dit, i la Coordinadora Nacional d'Enteses, i sense més tràmit, conjuntament amb una representació dels dos, del Fòrum i de la Coordinadora Nacional d'Empreses, ho entregarà solemnament al president de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Consell de la República i, una vegada constituïda, a l'Assemblea Constituent, que és la que realment ha de fer la Constitució. Vale? Aquest és una mica el procés. Aquest fòrum és molt important, però després la tasca nostra és la de recollir totes les preguntes i ordenar-les una mica per criteris. Però aquest fòrum, que seran a la millor 600 o 800 o 1.000 persones de moltes entitats i regidors i partits i societat civil i de la Coordinadora Nacional d'Enteses, molta gent, perquè sigui plural, eh? I això ho farà en aquesta forma perquè algú, al final, faci una proposta de Constitució. Sempre a través d'una assemblea constituent. Primer el president de la Generalitat, Parlament i Consell de la República i després l'Assemblea Constituent.
Sí. Nosaltres el que fem són unes bases. O sigui, fem uns eixos, unes línies. I llavors, vull dir, el Parlament, l'Assemblea, o sigui, faran, és els que faran la Constitució. Nosaltres no la fem. Posem unes bases.
Bueno, les bases... Entenc que, pel que dius, Teresa, serien, sobre la base de les preguntes...
De les preguntes, clar. De les respostes que la gent fa.
Les respostes a aquestes preguntes, d'acord?
Aquestes preguntes.
Però, llavors, la meva pregunta és, poden sortir altres preguntes? Perquè, clar, si volem una pluralitat, si volem que participi el màxim de persones que no pensaran igual en tot, se'ls hi poden acudir altres preguntes que són molt importants per a ells i que no estiguin reflectides ara per ara.
Jo, vols dir-ho
sí,
tu?
Sí, endavant.
A veure, primer vam fer unes ponències on van venir molts experts i van definir unes primeres preguntes. Aquelles sessions, que duraven un dia, cada una, hi havia molta gent i molta gent que aportava quines són les preguntes que creien que havien de fer, d'acord? Mm-hmm. I van sortir 80 preguntes. Va haver-hi una segona remesa i es va tornar a fer una recopilació de totes les preguntes i els debats que es van fer i van sortir 140. O sigui, ara són un qüestionari de 140 preguntes, que són moltes. Però és evident que contestant totes les preguntes, de 140 preguntes, no donen per 2.000 constitucions diferents, perquè és que cada persona faria una constitució diferent. I quan vam fer la discussió aquesta vam dir, hosti tu, si obrim tant, sortiran tantes constitucions diferents que no ens posarem d'acord. I ens vam autolimitar una mica per fer aquest treball digerible en el futur. D'acord? És evident que hi haurà persones que trobaran a faltar la seva pregunta, però ja hem assumit aquest risc. I ara no podem tornar a afegir més preguntes. Segur que sortiran. I ara que l'hem posat en circulació pels diaris, ja n'han sortit algunes d'aquestes. Home, és que a mi, si no sé què, ja no podem, ara ja no podem. Hem estat 2 anys o 2 anys i mig fent preguntes, o sigui, refent-les i esmenant-les i modificant-les. I hem arribat a aquesta conclusió. I, evidentment, tens raó que segurament que molta gent trobarà a faltar la seva pregunta. Però és que això voldria dir fer la seva Constitució i ens hem de limitar una mica i per això ens hem limitat. Però això que dius tu passarà, evidentment, passarà.
Bé, a mi el que se m'acut és que tot debat crea una dinàmica, no? I evidentment, sorgeixen dins dels debats sorgeixen contradiccions.
Sí, sí.
Algunes
sí, sí.
D'elles han sortit aquí mateix, no? Amb els debats. O sigui que depèn de quines preguntes es fa, resulta que la resposta o la pregunta potser entra en contradicció amb altres aspectes, no? que sí, sí. Es poden afirmar.
Sí, sí,
com, per
sí.
exemple, jo de la renda bàsica que deia la companya Teresa, que, per cert, em fa l'efecte que no hi és, no? La pregunta sobre la renda bàsica.
Sí, a veure. Bueno,
sí, la renda bàsica... La renda bàsica ara ja existeix, no?
Sí. No. Quan es parla de renda bàsica universal és aquella,
sí,
és
sí,
aquella que es donaria a tothom, sigui ric, sigui pobre, sigui de classe mitja, etc. Però que, evidentment, perquè sigui una renda amb la que es pugui viure mínimament digna, hauria de sortir d'uns impostos progressius que pagarien les rendes més altes, el 20% de les rendes més altes.
No? Mira, hi ha una pregunta que és la que més directa va amb això. Diu, creieu que la Constitució hauria de garantir el dret al treball i a un salari digne i equitatiu? Ja diu molt, eh?
Sí, sí.
Que tinguis treball, que sigui un salari digne i que sigui equitatiu.
Sí.
Aquesta és una, em sembla que n'hi ha més, però vull dir, ara no... No vull entrar en el detall de les preguntes, però bueno.
No.
És evident
que a vegades una cosa pot portar amb una altra.
Segur.
Bé, i des del punt de vista de com està organitzat en el Baix Llobregat, les enteses territorials.
Sí.
Quina és la situació? Hi ha enteses a tots els pobles?
Tinc un mal de cap terrible i un mal de ventre que no te'l pots imaginar.
No, ja m'imagino, el coordinador li toca això.
A veure, per aconseguir, deixa'm dir-ho així, el màxim de participació, perquè ahir també tenim un debat dintre del debat constituent, per aconseguir aquest màxim de participació, s'ha articulat una xarxa basada en entitats anomenades enteses, d'acord?
Mm-hmm.
Ara en tenim només 100.
Déu-n'hi-do.
Sí, però clar, jo que sóc del Baix Llobregat de tota la vida, perquè fa 10 anys que estic a l'ANC i ja feia la Via Catalana, ja feia la taula pel dret a decidir i bla, 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 tot això ho vaig poder-ho fer perquè el Baix Llobregat, cada poble i cada ciutat té una territorial. Que no va ser fàcil, va sortir tot d'allò dels drets a decidir i tot allò, no? En aquest cas concret, al Baix Llobregat tenim 5 enteses.
Mm-hmm.
I 5 són molt poques. Tenim enteses a Begues, molt activa, enteses a Castelldefels, activa, a Cornellà, tenim una a Sant Just i una a Sant Vicenç. La Sant Just i Sant Vicenç no vull dir que no estan gaire animades encara. ¿Vale? Llavors...
Bé, des d'aquí pots cridar-los a que s'animin perquè
molt bé,
suposo ja que aquí... algun escoltarà el programa.
Home, jo aquí... Tu has dit Sant Vicenç?
Jo sóc de Torrelles de Llobregat, però la ràdio, el programa de la República, és de Ràdio Sant Vicenç.
Ah,
i s'emet a la Ràdio Sant Vicenç.
Perdó, passava que era de Torrelles. Bé, a veure, jo a Torrelles conec la Montserrat
Pugès,
el Jaume bla, 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 perquè m'ha demanat vídeos per la Festa de les Cireres,
etcètera.
Vale? A Sant Vicenç conec... Bueno, ja no vull dir els d'Esquerra, però la Montse Sinyol i tots els de la territorial de Sant Vicenç. No?
Sí, sí, sí.
Però quan jo vaig començar a trucar a les portes perquè la gent s'apuntés, alguns es van apuntar, però de seguida va caure la pandèmia a sobre com una llosa. I vaig tenir que deixar de fer explicacions o intentar vendre la moto, per entendre'ns. No? I ara... torno a agafar el carro, per entendre'ns, i, per exemple, el dimecres que ve, o sigui, demà passat, fem la coordinadora nacional de l'ANC del Baix Llobregat, d'acord? I he convidat, i hem acceptat, que el Lluís Llach i la Gabriela Serra vinguin a fer la presentació a tots els coordinadors del Baix Llobregat. Amb quina intenció, lògicament, a que la gent s'apunti a les enteses. Jo m'he posat un objectiu de que, home, potser 28 enteses seran molt, però 25 sí que n'hi poden haver. O sigui, jo conec gent de pobles com Corbera, com La Palma, com Vallirana, com etcètera, etcètera, que aquests segur que s'hi afegeixen. Simplement no he anat a trucar a la porta perquè la pandèmia no m'ha deixat. Ara, ja sé que em costarà molt Viladecans, que em costarà molt el Prat, les que costen sempre, diguérem, no?
Sí.
Però, malgrat tot, penso que les poden crear. L'altre tema és quina superestructura o miniestructura ha de tenir cada entesa, pensant en que la pandèmia no ens permet fer reunions ni ens podrà fer debats participatius, sinó que haurem de fer-ho... Bueno, les eines, diguérem, informàtiques ens manaran molt a l'hora de fer la taca d'oli a cada una de les entitats, però jo no defalleixo i penso que, bueno, si no en tinc 25, començaré a preocupar-me, deixa'm dir-ho així. Home, totes són amigues meves i sé que tots tenen ganes i sé que tots els agrada el projecte. I llavors passa que ara, a més de la pandèmia, tenim eleccions, tenim molts maldecaps i hi ha una mica de desencís general. Però aquest projecte, si l'expliques bé i discuteixes, com estem discutint tu i jo, la gent s'animarà i s'hi apuntarà.
Teresa, tu estàs en una ciutat ja important, la segona de Catalunya. Llavors, com és una entesa a l'Hospitalet de Llobregat?
L'Hospitalet, a veure, des de la pandèmia hem anat una miqueta, hem fet poca cosa, es van dedicar molt la gent amb el tema doncs, de portar els menjars a les cases, de fer de voluntari, i doncs, tot això es va deixar molt i es va desmotivar molt a la gent. I ara doncs, bueno, ens tornem a engrescar, no? Vull dir, perquè bueno, ja tenim les preguntes aquestes que no agradaran a tothom perquè a tothom és impossible. Però és el treball que s'ha fet i que l'hem fet el millor que hem pogut i amb moltes ganes de que s'acabi bé. Estan animats. Després, ara, doncs, bueno, el que farem també és formació per aquestes enteses, abans de començar els debats. Bueno, i la gent doncs, bueno, està animada. En les presentacions més... Es fan presentacions per les enteses només, que són per les enteses. Hi ha altres presentacions, la que farà el Francesc ara, que és pel públic en general, per les entitats, per qualsevol que s'hi vulgui apuntar. I aquestes, doncs, bueno, hi va molta més gent, no? Però, clar, és fotut a l'Hospitalet com és fotut al Baix Llobregat. No, no és fàcil. però, bueno, però tenim una gent, tenim entitats i a partir d'aquí i esperem que quan fem aquesta presentació a l'Hospitalet General, doncs que hi vinguin entitats i que hi vingui més gent de les que són malentesa.
Bé, realment la situació de la pandèmia ha tallat moltes coses. Si veiem ja des del punt de vista de l'economia i la quantitat d'empreses, de sectors que estan afectats, etc., doncs era gairebé inevitable que tot s'hagués d'emmotllar aquesta nova situació amb la que haurem de coexistir durant molt temps. Però potser això també plantegi que aquests debats, aquesta futura Constitució imaginària, no?, que s'ha de construir a partir dels debats, també hauria de respondre a donar solucions per problemes de la salut, pels problemes del dia a dia de la gent, pel problema dels drets de poder existir i viure dignament, no? Hauria de servir per això, perquè si no, jo veig difícil també que la gent amb altres necessitats tan urgents i immediates, diguem, si no acaba de veure la utilitat de certs debats, pues, els deixi una mica de cantó.
Pues, jo penso que no, perquè ara és el moment, ara és el moment de fer-ho. No es havia fet mai, no s'havien fet aquestes preguntes. Les constitucions es feien, mai s'han fet des de baix. I ara tenim l'oportunitat aquesta de fer-la nosaltres, de contestar aquestes preguntes i d'anar fent debats per empoderar sobre aquests temes. O sigui, com ha dit el Francesc, doncs es faran amb uns ponents, amb gent que en sap del tema, que explica, i una miqueta no només d'una línia, sinó en diverses... que hi hagi debat entre ells també, no? Vull dir que és la important, que hi hagi contradiccions, que pensis realment doncs, aquestes coses, això o això, què és millor? I hi ha preguntes que estan en un àmbit, però que poden estar també semblants en un altre àmbit i que siguin... bueno, que
es puguin comparar, intercanviar...
Sí. És això. L'important és animar-se a que és una cosa nova que s'ha de fer i que en podem treure resultats i animar-se la gent a fer la Constitució, que mai no és una Constitució, sinó que són uns eixos per una Constitució.
Bé, el temps...
Jo voldria acabar. Voldria dir un parell de coses.
Anar acabant. Francesc, tens la paraula.
Sí. Dues coses molt curtes. Jo haig de dir que vaig entrar fa 7 mesos, just quan va començar la pandèmia, quan vaig entrar jo, i el que puc dir és que quan més hi estic, més convençut estic que ho hem de fer-ho. O sigui, és allò de que ningú m'ha de convèncer de res, jo em convenço. El que passa és que sí, haig de dir una cosa importantíssima, i és que això tindrà èxit si molta gent hi participa. O sigui, no podem presentar una proposta, deixem dir, constitucional, dit així, si només som 1.000 persones. Aquí han d'haver-hi milers de persones, centenars de milers de persones, perquè tant el president de la Generalitat com el Parlament, com bla, 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 ens facin cas. És com una ILP que té almenys 500.000 firmes, no? Per tant, aquest projecte ha de ser un projecte que l'hem d'escampar, la gent l'ha d'entendre, la gent ha de votar, que voti el que vulgui i a més, si li sembla molt complicat aquest qüestionari, doncs que hi ha algun apartat que no el voti, a la millor no li va o no està d'acord, però que voti, perquè el seu vot comptarà amb els àmbits que hagi votat. Però sí que volia acabar dient que la participació de la gent és fonamental perquè això pugui tirar endavant i anem amb una certa força o amb una molta força al Parlament de Catalunya per demanar això.
Molt bé. El missatge està clar, que es tracta de construir un país des de baix.
Exacte.
I posar les estructures a partir d'aquest debat multilateral, divers, ideològicament, i que hi hagi el màxim de participació. Moltes gràcies, Francesc, moltes gràcies, Teresa. Ha sigut molt interessant i espero que els oients també ho sabran apreciar.
Molt bé.
Gràcies. Fins a una altra, que seguirem conforme vagi avançant aquest debat.
A la vostra disposició. Molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies a tothom.
Bon any.
Bon any.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.